tarda. Ara són les 2 del migdia. A menys de 24 hores perquè s'esgoti el termini per aprovar un nou text de la llei d'amnistia, el límit és demà a les 11 del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, accepta per ara fer canvis per donar més garanties als independentistes i, en especial, a Carles Puigdemont. Així ho ha dit el mateix Sánchez en una conversa informal avui amb periodistes que l'acompanyen de viatge oficial a Brasil i Xile. Recordem que la llei es tornarà a votar demà dijous a la Comissió de Justícia del Congrés, després que Junts la tombés fa un mes al ple de la Cambra Baixa. Júlia, Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Hores claus, per tant, perquè PSOE i Junts tanquin un acord.
Sí, el president espanyol i l'entorn socialista creuen que l'anunci de l'acord serà imminent. El partit de Carles Puigdemont demana que no quedin fora de l'amnistia tots els casos de terrorisme. I és que el Tribunal Suprem investiga diversos independentistes, entre ells el mateix Carles Puigdemont, per terrorisme pel cas de Tsunami Democràtic.
També és que l'entesa entre tots dos partits s'ha anat complicant a mesura que els magistrats han anat introduint a les seves interlocutòries els delictes que els textos acordats a la llei d'amnistia deixaven al descobert, en especial pel que fa a l'exclusió del terrorisme i el delicte d'alta traïció.
Tant socialistes com independentistes no dubten que s'arribarà a un acord abans de demà a les 11, quan el text passi la primera votació a la Comissió de Justícia del Congrés. Després, la llei d'amnistia arribaria la setmana que ve a la Cambra Baixa per tornar a ser debatuda i, si s'escau, aprovada ja per la majoria de grups, els que donen suport al govern de Sánchez.
Tot plegat quan falta una setmana també a Catalunya perquè el Parlament tingui lloc al debat a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2024 i el govern cada vegada veu perilla més que els comuns acabin donant-li suport a causa de les discrepàncies que tenen ara mateix amb el Hard Rock.
Si podem permetre que vinga qualsevol especulador amb un projecte que trinxa el territori i vostès li posen una catifa vermella.
Vinga, fora Hard Rock. Quants vots tenim pel pressupost de la Generalitat? 8, 33, sumen 41. En necessitem 68.
No ens trauran de l'exigència del compliment dels acords i del compliment també de les resolucions d'aquest Parlament.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es nega a frenar el Hard Rock per no perdre el Partit Socialista, però això li impedeix alhora aconseguir el sí dels comuns.
De seguida anem cap al Parlament perquè la Judit ens expliqui com ha anat aquesta sessió, aquest plenari que s'hi ha fet aquest matí. Mentrestant, el grup d'experts creat per l'Educació per millorar els resultats de l'informe PISA proposa 18 mesures urgents per començar a aplicar-les ja el curs que ve.
La consellera Anna Simó s'ha compromès a estudiar el document i ha assumit aquest compromís.
Ens comprometem a aplicar ja mesures urgents que tinguin més impacte sobre els centres, sobre l'alumnat, sobre els resultats educatius i que siguin viables més a curt termini.
De les mesures més urgents, algunes de les més destacades hi ha marcar un percentatge màxim de renovació de plantilles als centres per estabilitzar els equips, donar incentius als docents dels centres d'alta i màxima complexitat perquè s'hi quedin i arribar també al 6% del PIB d'inversió en educació abans de 5 anys.
Tot això el mateix dia en què comença avui la preinscripció escolar a infantil i primària. Els alumnes poden escollir centre fins al dia 20 de març en un tràmit que, com aquests anys anteriors, es pot fer només per internet. Després us expliquem com. I passarem per Badalona, on l'Ajuntament ha ordenat desallotjar un nou bloc de pisos proper al que es va esfondrar avui fa just un mes, causant, ho recordaran, la mort de 3 persones.
Sí, es tracta del número 118 del carrer Ausias Marc, que toca del 116, que ja va ser evacuat el passat divendres. Els tècnics hi han detectat esquerdes importants, segons ha explicat el mateix alcalde Albiol.
I a partir d'aquí, doncs, es començarà a prendre les mesures en els propers dies per reforçar l'estructura i garantir, doncs, que no cau.
I amb el d'avui ja són 6 els pisos buidats per precaució des del passat 6 de febrer.
I aquest matí a Roma, el nou bisbe electe de Girona, Octavi Vilà, ha saludat personalment el papa Francesc. L'escena ha tingut lloc al final de l'audiència general dels dimecres. Vilà s'ha presentat al pontífex, com dèiem, personalment, com a nou bisbe d'aquesta diòcesi de Girona. I pel que fa als esports, dos noms propis del Real Madrid marquen l'actualitat d'avui. Són l'entrenador Carlo Ancelotti i el davanter Jude Bellingham.
El tècnic és protagonista avui perquè la fiscalia li demana gairebé 5 anys de presó per un delicte fiscal i el davanter ja coneix la sanció per la targeta vermella que va veure dissabte passat a Mestalla. Bellingham es perdrà els dos pròxims partits de la Lliga contra el Celta i contra l'Osasuna.
Un Real Madrid, per cert, que busca aquesta nit classificar-se pels quarts de final de la Champions.
Els blancs reben el Leipzig a les 9 de la nit amb l'avantatge del 0-1 que van aconseguir a Alemanya i a la mateixa hora també juga el Manchester City-Copenhague amb l'equip de Pep Guardiola com a favorit per passar ronda.
I mirarem també el que passa al Barça femení, perquè torna Alexia Putellas.
Jonathan Giraldo Aldez l'ha inclòs a la convocatòria per al partit de Copa de demà contra l'Atlètic de Bilbao. També ha entrenat a la llista Fridolina Rolfo. Alexia Putellas no jugava des del novembre passat.
I el titular cultural d'avui és per les novetats literàries que arriben a les llibreries aquest dimecres. Es publica d'una banda la novel·la pòstuma de Gabriel García Márquez i de l'altra arriba el nou llibre en català d'Eva Baltasar.
La novel·la pòstuma del Premi Nobel es publica alhora a tot el món i porta per títol En agosto nos vemos. Pel que fa a l'escriptora catalana, després de l'èxit de la trilogia sobre la maternitat, Baltasar torna a les llibreries amb una història sobre la precarietat laboral.
El cas d'una dona jove amb estudis que té feines molt precàries i que, a més, un dia la fan fora de casa, perquè també no té cap mena de dret sobre aquella habitació rellogada.
La novel·la d'Eva Baltasar la publica Club Editor.
I per cert que a aquesta hora la sequera ja comença a fer estralls als boscos de Catalunya. Els bombers continuen treballant a hores d'ara en un incendi de vegetació agrícola i forestal a la zona del torrent de la Massana. Això és a la comarca de l'Anoia. I estan treballant per ara 10 dotacions terrestres del cos, també 7 avionetes. Qualsevol novetat que ens arribi, doncs, us ho explicarem en directe. Abans, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica d'avui tranquil·la, encalmada, però amb possibilitat aquesta tarda que pugui formar-se algun ruixat de caràcter dispers cap a l'interior de les comarques de Girona, arribant fins al Pirineu més oriental, cap a la zona del Ripollès, la Garrotxa. No descartaríem algun ruixat aïllat, cota de neu al voltant dels 1.400 metres aproximadament. A la resta de Catalunya, doncs, una tarda variable, amb una mica més de núvols cap a la costa, cap al Pirineu, més sol a l'interior, però sense precipitacions i temperatures màximes, com les deia, entre els 14 i els 18 graus de màxim. Demà pujaran les temperatures mínimes, sobretot a les comarques del litoral una mica més altes, perquè tindrem més núvols. A la resta no variaran gaire, tindrem un matí bastant assolellat a les comarques de Lleida i de cara a la tarda torna a augmentar la nuvolositat a tot Catalunya i demà a la tarda no descartem ja última hora del dia, cap al vespre, algun plogim feble al sud de les comarques de Tarragona i també comarques de Ponent. Tot això esperant que la nit de dijous a divendres aquestes precipitacions siguin una mica més extenses.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:07 amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz de la producció. Comencem.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Demà dijous a les 11 del matí acaba el termini per arribar a un acord pel text de la llei d'amnistia que ha d'anar al ple del Congrés dels Diputats. En les últimes hores el govern espanyol ha mogut fitxa i Pedro Sánchez, en una conversa informal amb periodistes, ha obert la porta a acceptar canvis en el text que negocien amb Junts per donar, diu, més garanties i que totes les causes relacionades amb el procés quedin cobertes per aquesta llei de perdó.
S'entén que entre aquestes causes hi hauria la de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui el Tribunal Suprem investiga per terrorisme perquè el considera l'impulsor i també l'ideòleg de les protestes de Tsunami Democràtic quan es va conèixer aquesta sentència del procés de l'1 d'octubre. Segons Pedro Sánchez, l'actual text de l'amnistia ja cobreix totes les causes judicials relacionades amb la consulta del 9-N i amb el referèndum del 1 d'octubre, però davant les exigències de Junts d'incloure més garanties, fa un gest i es decanta per modificar, si cal, el text actual.
Tot i això, el president del govern espanyol no ha explicat quins canvis concrets es poden introduir en el text, només ha apuntat que l'acord amb Junts es podria anunciar de forma imminent.
I és que el marge per arribar a un acord és escàs. Demà a les 11 del matí els partits han de debatre i també votar els canvis en el text durant la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, una votació que necessita de majoria per tal de tirar endavant. I és que l'entesa entre PSOE i Junts s'ha anat complicant a mesura que els magistrats han anat introduint a les seves interlocutòries els delictes que els textos acordats deixaven al descobert, en especial pel que fa a l'exclusió del terrorisme i el delicte d'alta traïció. Tot i això, el president espanyol ha afirmat que el text de l'amnistia que es portarà al Congrés seguirà sent plenament constitucional i superarà, per tant, els recursos que PP i Vox faran al Tribunal Constitucional i davant també la justícia europea.
Una dreta, per tant, que ja ensenya les dents i que avui ha acusat de nou a Sánchez de doblegar-se davant els independentistes. Ho ha dit el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, en declaracions a Telecinco.
Estamos ante un chantaje político y estamos viendo cómo el chantajeado acepta constantemente los cambios, las presiones de quien pretende que se legisle a la carta, que se legisle a dominen para beneficiar a personas con nombres y apellidos, a personas que han delinquido, que están pendientes de someterse a la justicia. Y bueno, pues es una aberración política.
I també des del govern català, liderat per Esquerra Republicana, la vicepresidenta Laura Vilagrà celebra amb declaracions a Catalunya Ràdio que el text estigui ja ben encarrilat.
De fet, la proposta de llei que hi havia sobre la taula, doncs de fet ja incorporava totes les causes, també Tsunami Democràtic, i per tant, en aquest sentit, era una llei que tenia garanties. Si podem encara reforçar alguns aspectes, benvingut sigui doncs aquest reforç i que tiri endavant el màxim de ràpid possible, perquè hi ha moltíssimes persones esperant i per tant, malauradament, ens hem hagut d'esperar 2 mesos.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Les 2:10, més qüestions quan falta una setmana perquè el Parlament de Catalunya tingui lloc al debat a la totalitat dels pressupostos de la Generalitat. El govern cada vegada veu més marge a aconseguir els suports necessaris perquè l'oposició no li tombi els comptes. Després d'haver tancat l'acord amb el Partit Socialista de Catalunya, el seu objectiu és tancar un segon pacte amb els comuns per sumar una majoria. Però els liles continuen dient que o hi ha una renúncia al Hard Rock o que no compti amb ells per donar suport a aquests comptes. Marxem cap al Parlament, ens ho explica la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern està amb l'ai al cor per si no aconsegueix el suport dels comuns als comptes i es queda amb les mans buides sense uns pressupostos que preveuen 1.000 milions per fer front a la sequera i 400 milions més per al Departament d'Educació. Els de Jéssica Albià continuen condicionant el seu sí al fet que el Hard Rock quedi en paper mullat.
Recorde que qui va posar al centre de les negociacions de pressupostos el Hard Rock no vam ser nosaltres, va ser el Partit dels Socialistes i vostès ho van acceptar. Per tant, el que li demanem és que pel bé del nostre país vostès esmenin aquest error.
Però Pere Aragonès no contempla trair el PSC, amb qui suma 66 diputats, 2 menys que els necessaris, quan amb els comuns només en suma 41.
D'acord. Vinga, fora Hard Rock. No sé com ho hauríem de fer. Hauríem d'afrontar-nos a una reclamació patrimonial, però fora Hard Rock. Quants vots tenim pel pressupost de la Generalitat? 8, 33, sumen 41. En necessitem 68. Per tant, no ens fem trampes al solitari.
Mentrestant, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, avisa el govern que allò pactat és irrenunciable.
A nosaltres no ens trauran de la política útil. I, per tant, tota la disponibilitat en arribar a acords amb vostè i amb la resta de grups de la cambra per resoldre problemes concrets dels ciutadans. I tampoc, no ens confonguem, no ens trauran de l'exigència del compliment dels acords i del compliment també de les resolucions d'aquest Parlament.
Fa dies que el Hard Rock, un projecte que el govern avala a contracor, és l'escull de les negociacions.
Però l'altre front que explora el govern és el de Junts, que les converses són gairebé inexistents. Amb prou feines s'hi han reunit 3 vegades, Judit, mentre que la CUP ja s'han autodescartat de les converses i Ciutadans i el PP se situen als antípodes.
Junts pensa que Aragonès li prenen el pèl i carrega contra un possible acord amb el PSC i els comuns.
I és evident, president, que té un problema amb els socis pressupostaris. A Madrid, perquè li prenen el pèl. I a Catalunya, perquè és un guirigall. I abans ja ho hem vist, entre el PSC, Esquerra i els comuns, els tics del tripartit.
La CUP opina que el govern s'ha venut al PSC.
I això és el que ha fet vostè. Tocar el violí amb la dreta, el compàs del PSC en el que podem anomenar l'orquestra del Hard Rock.
Ciutadans que el PSC s'ha venut a Aragonès.
El senyor Illa molava cuando prometía en campaña reducir los sueldos excesivos, los gastos en propaganda, el despilfarro en TV3... Pero él engañaba a la ciudadanía porque pacta unos presupuestos continuistas con todo lo que él criticaba.
Y el PP espera que Cataluña tingui grans infraestructures.
Diga sí a la ampliación del aeropuerto, sí al cuarto cinturón, sí al Hard Rock y diga no de una vez por todas a la Cataluña paralizada y decadente a la que nos dirigimos si nadie lo remedia.
Falta una setmana per al debat a la totalitat i el govern ho fia gairebé tot a repetir l'acord de l'any passat.
Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya. I en política municipal a Barcelona, l'alcalde Jaume Collboni es reafirma amb la voluntat d'assolir un acord pressupostari, Júlia, amb els comuns.
Sí, recorda que el Partit Socialista ha donat suport a comptes d'anteriors executius sense estar dins del govern municipal. Unes declaracions que es produeixen dies després que la líder dels comuns, Ada Colau, lamentés que els socialistes no volguessin explorar un govern d'esquerres.
Primer van les polítiques, primer va l'acord de les prioritats polítiques, de què ens posem d'acord perquè fa el contingut de la gestió del govern i després, eventualment, d'acords després del pressupost. El PSC, doncs, acaba de votar uns pressupost a la Generalitat sense demanar estar en un govern. Jo mateix vaig votar el pressupost del senyor Trias a l'últim mandat i es va produir un acord de contingut pressupostari sense que estigués vinculat a la formació d'un govern. Fixem molt clar, primer van les polítiques i després van les cadires.
Collboni ha remarcat que s'estan mantenint converses permanents amb els comuns i ha explicat que les formacions comparteixen la necessitat d'augmentar la partida destinada a l'habitatge o a l'emergència habitacional.
Estel Migdia.
Obrim crònica social. L'Ajuntament de Badalona ha ordenat desallotjar un altre bloc de 20 pisos situat al carrer Osies Marc de la ciutat. És el sisè que es desallotja des de l'esfondrament al carrer Canigó, que va deixar avui fa just un mes 3 víctimes mortals.
Es tracta del número 118, adjacent a l'edifici on ja es va actuar la setmana passada, sempre de la mateixa illa de cases. El bloc que ara s'ha ordenat desallotjar es va inspeccionar ahir dimarts i recordem que divendres passat es va ordenar deshabitar ja el número 116, situat a la part posterior del carrer Canigó, tot plegat després de detectar unes esquerdes greus, com ha confirmat l'alcalde Xavier García Albiol.
Les esquerdes no s'han trobat única i exclusivament amb un o dos pisos, com fins ara havíem vist en molts dels pisos que estan afectats, dels blocs que estan afectats, sinó que amb aquest bloc les esquerdes són gairebé generals a tot el bloc, a tots els pisos.
I a les carreteres, nou dia de protestes de pagesos. Això sí, amb menor afectació que les darreres setmanes. Avui han tornat a agafar els tractors per bloquejar l'AP7 al seu pas per l'Ampolla. S'hi manifesten, en aquest cas, els agricultors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
Són una quarantena de tractors i alguns vehicles particulars també dels mateixos pagesos. El trànsit es desvia per la carretera nacional 340, l'Aldea, però hi ha cues també considerables perquè la nacional no pot absorbir tot el volum de vehicles que van en direcció nord i sud. El tall s'ha fet de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra perquè no quedés 5 conductors atrapats enmig de l'autopista. Els pagesos critiquen que no n'hi ha prou amb el que s'ha aconseguit fins ara i reclamen molt més control de les importacions per poder garantir uns preus justos pels seus productes. En parla Guillem Tomàs, arrossaire de Sant Jaume d'Enveja.
Podem reivindicar moltes coses, com subvencions que ens fan complicades arribar, ajuts que no acaben d'arribar o tarden a pagar-nos, la incorporació és molt complicada al sector, com a jove agricultor et posen moltes pegues i costa molt incorporar-te, lo de l'adult d'enguany, que es té de fer tot per ordinador, prohibicions i restriccions que ens donen de productes fitosanitaris, posen moltes pegues i el que realment volem els pagesos és una ajuda, no ens fa falta. Si estéssim en uns preus justos podríem competir i no ens farien falta tantes ajudes.
La intenció és que aquests talls es mantinguin fins a la mitjanit.
I d'altra banda, el grup d'experts creat per educació per millorar els resultats de l'informe PISA proposa 18 mesures urgents per començar a aplicar-se ja el curs que ve. Entre les més destacades hi ha marcar un percentatge màxim de renovació de plantilles als centres per estabilitzar els equips, donar incentius als docents dels centres d'alta i màxima complexitat perquè s'hi quedin i arribar al 6% del producte interior brut d'inversió en educació abans de 5 anys. Ens en dona més detalls en Pau Massí. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Tot i així, a la roda de premsa no s'ha concretat ni quin ha de ser aquest percentatge ni com han de funcionar aquests incentius. Per exemple, el coordinador del grup d'experts, Jesús Vinyes, ha explicat que el comitè considera que els mals resultats de l'informe PISA no són culpa del currículum, sinó de l'estabilitat i els canvis constants al sistema. Sobre les mesures que s'han presentat, la consellera Ana Simón només ha dit que l'estudiarà i en dirà alguna cosa aviat.
El meu compromís és a dir, jo acabo de rebre aquest document, és un document extens, ara estava ullant-lo, amb mesures concretes i d'altres mesures més genèriques a mitjà i llarg termini, i el meu compromís és una lectura intensa i sense demora a càrrec del meu equip i de jo mateixa, i en unes setmanes, amb un marge de temps imprescindible, poder traslladar això en xifres, euros i terminis.
Simó també ha insistit que si el govern no aprova els pressupostos, moltes d'aquestes mesures no es podran tirar endavant.
Gràcies, Pau. A tot plegat, avui ha començat la preinscripció escolar per als alumnes del segon cicle d'infantil i també per als de primària. El tràmit torna a ser totalment telemàtic i es podrà fer fins al dia 20 de març per als estudiants d'ESO. La preinscripció començarà divendres i acabarà el mateix dia que en les etapes anteriors.
A l'hora de fer la preinscripció per al curs que ve, cal tenir en compte que s'ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència als centres on es vol cursar aquests estudis. En aquesta sol·licitud cal adjuntar la documentació necessària i un cop presentada telemàtica es generarà un resguard. I un cop feta la preinscripció, i a partir del pròxim 21 d'abril es podrà fer el seguiment d'aquesta sol·licitud i el dia 10 de juny es podrà conèixer ja la plaça obtinguda. La formalització de la matrícula serà del 18 al 26 de juny.
I Salut està alerta després d'haver detectat dos casos de xarampió en els darrers dies a Catalunya. El primer cas és el d'un jove resident a Catalunya però que es va contagiar fora de l'estat perquè no està vacunat i va viatjar a l'estranger durant el període d'incubació. El segon cas és un nen que també es trobava fora del país quan li van començar els símptomes.
En el primer cas, el jove no ha tingut complicacions i actualment es troba simptomàtic. A data d'avui no es té coneixement de casos secundaris, segons explica l'Agència de Salut Pública. I del segon cas, els metges estan fent un seguiment, però el pacient per ara es troba bé.
d'altra banda, l'Hospital Clínic de Barcelona va atendre l'any passat a urgència 678 dones que van patir algun tipus d'agressió sexual, una xifra major a la de l'any 2022. L'any passat també es va registrar una dada esfereïdora. Per primera vegada, en els mesos de juny i setembre, és a dir, durant l'estiu, es van atendre més de 70 casos en un sol mes.
Sí, la majoria de les víctimes que van sol·licitar atenció al clínic havien patit una agressió sexual amb penetració. També gairebé la meitat de les dones ateses, un 47%, tenien entre 16 i 25 anys. Les dades que ha publicat avui el clínic demostren també que gran part d'aquestes agressions encara es cometen en espais que a priori haurien de ser de confort, com són els domicilis de les pròpies víctimes. Només l'11% de les agressions ateses havien estat perpetrades en locals d'oci nocturn.
I atenció també a les dades que ha donat a conèixer avui Save the Children, que detalla que les agressions sexuals grupals s'han disparat un 64% en només 5 anys.
Un nou informe de l'ONG avisa que el 82% de denúncies per violències sexuals contra menors corresponen a nenes i adolescents que de mitjana tenen només 15 anys. La investigació revela que ser nen és un factor de risc determinant per poder patir una agressió grupal. Save the Children també apunta que en el 97% dels casos els autors d'aquestes agressions són homes.
Més coses canviant completament de qüestió, pendents encara a hores d'ara d'un incendi que crema vegetació agrícola i forestal a la zona de Torrent de la Massana, Rubió. Això és a la comarca de l'Anoia. Els bombers han informat ara fa un moment que ja han estabilitzat aquest foc.
L'avís s'ha rebut a les 12 del migdia i les tasques s'estan centrant en el flanc esquerre, que està avançant a mitja intensitat. S'han activat 10 dotacions terrestres dels bombers i 7 d'aèries. El foc s'està desenvolupant a tocar d'un parc eòlic que hi ha a la mateixa zona i per això els bombers demanen que s'aturi l'activitat dels molins per tal de facilitar les tasques d'extinció.
I en marxa també des d'aquest matí un operatiu policial antidroga on hi participa la policia espanyola en col·laboració amb la portuguesa i almenys 3 arrestats, tot i que s'espera que el nombre de detinguts augmenti a una vintena.
Sí, a Catalunya s'estan fent actuacions a Valls i també a Sant Cugat del Vallès i a la resta de l'Estat. Les operacions se centren a Madrid i també a Almeria. Per part dels Mossos d'Esquadra aquí a Catalunya hi participen uns 150 agents, entre investigadors, ARRO i Seguretat Ciutadana.
També han detingut a 7 persones i se n'investiguen a 4 més en 9 províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, per tinença de pornografia infantil que guardaven en núvols d'internet.
Els detinguts utilitzaven aplicacions de missatgeria instantània per obtenir continguts que posteriorment guardaven en servidors d'emmagatzematge de dades. Un d'aquests arrestats contactava amb menors per una aplicació de videoconferència per exigir-los fotografies sexuals protagonitzades per ells i els enviava d'altres del mateix tipus.
Passem ara pels jutjats. 2 apunts abans dels esports. Ordre de cerca i captura per a Dani Gallardo. És el jove condemnat per manifestar-se contra la sentència del procés la tardor de l'any 2019 a Madrid. El jutge el busca després que no hagi entrat a la presó de forma voluntària per complir la condemna de 4 anys.
Gallardo va rebre l'ordre d'aquest ingrés a la presó la setmana passada. L'Audiència de Madrid li donava 3 dies per anar pel seu propi peu a aquest centre penitenciari. El jove està condemnat per desordres públics i atemptat contra un agent de l'autoritat. El jove sempre ha negat els fets.
I a Catalunya, l'Audiència de Girona ha condemnat a 8 anys i 6 mesos de presó un home que va intentar matar-ne un altre d'una ganivetada a la zona del cor. Va passar en ple carrer a Lloret de Mar l'estiu del 2021.
El tribunal el considera autor d'un delicte d'intent d'assassinat i conclou que va atacar la víctima a traïció perquè va tenir l'arma blanca oculta a l'esquena fins al darrer moment i l'home no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Els dos homes es van discutir 15 minuts abans d'aquesta agressió en una plaça de Lloret. El condemnat també ha de pagar 64.000 euros a la víctima i no es pot acostar a menys de 300 metres.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora la informació esportiva parlant de la selecció espanyola, que està preocupada per la greu lesió de Pedri. I aquest matí, de fet, el director esportiu de la Federació, Albert Luque, ha estat de visita a la ciutat esportiva del Barça. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Hi ha anat per conèixer el detall al procés de recuperació del jugador que va haver de marxar lesionat del partit de diumenge al camp de l'Atlètic de Bilbao. Pedri és un puntal de la plantilla de la selecció espanyola i la lesió el podria deixar fora de l'Eurocopa que es disputa aquest estiu a Alemanya. Per ara, el procés de recuperació del migcampista s'estima que sigui d'entre 6 i 7 setmanes.
I a l'equip femení, el Barça ja podrà comptar demà amb Alexia Putellas per al partit d'anada de les semifinals de la Copa de la Reina, que les blaugranes, recordem, juguen a Bilbao contra l'Atlètic Club.
L'entrenador Jonathan Giraldez ho ha confirmat durant la prèvia del partit i ja l'ha inclòs en la llista de convocades. També ha entrat a la convocatòria Fridolina Rolfo.
La part bona és que ara mateix tenim totes les jugadores, menys la Jana i la Mapi, disponibles. I això parla bé del moment en el que estem ara mateix. El fet de tenir moltes jugadores disponibles ens donarà rotació, ens donarà descans, ens donarà que totes les jugadores puguin participar de la mateixa manera que ho estan fent fins ara.
Alexia Putellas no juga des que el 14 de novembre passat es va retirar lesionada en el partit de Champions contra el Benfica i ara fa uns dies ja va ser convocada amb la selecció per la final de la Lliga de Nacions.
I encara un últim apunt en clau blaugrana, i és que el club ha presentat la nova plataforma de streaming Barça One. És un projecte per omplir el buit que ha deixat el tancament de Barça TV.
Es tracta d'una plataforma a nivell mundial. La plataforma Barça One disposarà de més de 1.500 hores de vídeo amb contingut d'arxiu produït durant l'etapa de Barça TV. Això són partits antics, programes, reportatges, continguts històrics i una nova oferta de programació amb tota l'actualitat blaugrana a través de programes en directe, rodes de premsa i produccions originals, entre d'altres continguts. De fet, la plataforma es posarà en marxa en les properes setmanes amb un documental sobre Ronald Araujo.
Tornant al terreny esportiu, avui nova jornada de Champions amb dos partits més. A les 9 del nit és el torn del Real Madrid, que s'enfronta al Leipzig amb l'avantatge del 0-1 aconseguit a l'anada.
Tot i aquest avantatge, l'entrenador blanc Carlo Ancelotti no se'n refia.
Creo que tenemos que sacar nuestra mejor versión, porque el la eliminatoria no se ha acabado todavía, tenemos pequeña ventaja. Maestro, nosotros lo que pensamos es de jugar a nuestro mejor nivel desde el primer minuto hasta el último.
Per cert, que el partit del Real Madrid coincideix just el dia en què el club celebra els seus 122 anys. Es va fundar un dia com avui de l'any 1902. D'altra banda, avui a les 9 també es disputa el duel entre el Manchester City de Pep Guardiola i el Copenhague.
A tot això, la Fiscalia demana a l'actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, gairebé 5 anys de presó per haver defraudat 1 milió d'euros dels seus drets d'imatge.
Segons l'escrit del Ministeri Públic, entre els anys 2014 i el 2015, el tècnic italià no va tributar correctament els seus drets d'imatge, cedits a entitats que no eren l'equip de futbol i que no estaven registrades a Espanya. Es calcula que hauria defraudat 1 milió d'euros a l'erari públic.
I encara en clau Madrid, Jude Bellingham ha estat sancionat amb dos partits per l'expulsió de dissabte a Mestalla en el partit contra el València, tot plegat després de recriminar l'àrbitre que xiulés al final del partit, just quan ell va marcar el gol de la victòria.
L'òrgan disciplinari de la federació s'ha basat en l'article 124 que sanciona les actituds de menyspreu als àrbitres. Ara el Real Madrid té 10 dies per recórrer davant d'apel·lació. Si el recurs no prospera, els jugadors perdran els partits de Lliga davant el Celta de Vigo i l'Osasuna.
I parlem també de tennis per explicar-vos que Rafa Nadal debutarà aquesta matinada al Masters 1000 d'Indian Wells i ho farà contra el canadenc Milos Raonic. El manacorí torna al circuit ATP després de la seva lesió a Brisbane, que l'ha deixat, recordem, 2 mesos apartat de la competició.
El partit enfrontarà el número 224 del rànquing contra un Nadal que, després dels continus problemes físics, ha caigut fins al número 652 de l'ATP. A priori, el partit es preveu favorable per Nadal, ja que dels 10 cops que s'han enfrontat a Raonic ha guanyat 8 vegades. Si el tenista de Balear aconseguís passar de ronda, es toparia amb Holger Rune, actual número 7 del món, al següent partit.
I per la seva banda, Paula Badosa debuta també a Indian Wells aquest mateix vespre.
La jugadora de Begur ha rebut una invitació per poder competir al torneig californià després que guanyés el títol l'any 2021, tot plegat quan no aixeca cap per les múltiples lesions que l'han acompanyat en els darrers mesos. Badosa ja s'ha hagut de retirar en 3 partits disputats les últimes setmanes per recaigudes en la seva lesió d'esquena. Ara provarà de tornar a la competició contra Kruger, que precisament va ser l'última contrincant a qui va guanyar.
I acabarem amb un apunt d'hoquei patins perquè tot està preparat a Calafell perquè comenci una nova edició de la Copa del Rei que s'allargarà fins diumenge.
El pavelló Joan Ortoll acollirà aquesta competició que començarà amb el duel demà a les 7 de la tarda entre el Noia Freixenet i el Calafell. Després a les 9 i 20 es jugarà el Sant Just Alcoi. L'endemà divendres a les 7 serà el torn del vigent campió, el Barça, que s'enfronta al Reus. La jornada acabarà amb el Voltregà Igualada. Els guanyadors de tots aquests partits jugaran les semifinals dissabte i la final serà diumenge a les 8 del vespre.
Estel migdia.
Obrim informació cultural avui a les llibreries, on arriben dues novetats rellevants. D'una banda, es publica a tot el món la novena inèdita i pòstuma de Gabriel García Márquez. Es diu En agosto nos vemos.
Una novel·la que es publica tal com la va deixar el Premi Nobel abans de morir, ara fa 10 anys. El llibre relata la història d'una dona casada que cau en la infidelitat. En aquest sentit, i de forma recurrent, cada any la novel·la viatjarà el 16 d'agost, moment en què la dona visita la tomba de la seva mare i on viurà més aventures amb homes diferents.
I també arriba avui a les llibreries Ocàs i fascinació. És el nou llibre d'Eva Baltasar.
que jo crec que té moltes capes de lectura i algunes que jo ni conec, que després ja les farà cada lector, no? I però bé, pot ser una lectura més argumental, si vols, centrant també bé en el que està passant, però simbòlicament és una manera de matar moltes coses.
És la mateixa autora, Eva Baltasar, parlant d'aquesta seva nova novel·la, Ocas i fascinació, que publica Club Editor.
Després de la trilogia Permagel, Boulder i Mamut, on reflexionava sobre la maternitat, l'escriptora catalana torna amb la història d'una dona jove que, tot i tenir feina i estudis, es veu abocada a viure al carrer. Una narració que obre la porta a reflexionar també sobre la crisi de l'habitatge en una ciutat com és Barcelona.
I acabarem programa i edició escoltant la nova cançó que Sopa de Cabra ha estrenat avui i col·labora el cantant Triquell. Escolten, es diu que et vagi bé i és el primer avançament del nou disc del Sopa que publicaran a finals d'any, concretament al mes de novembre. Nosaltres amb això acabem, tornarem demà quan siguin les dues del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. No marxin, perquè fins ara i fins a 6, fabricació pròpia, Mercè Regueja del seu equip. Bona tarda.